Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, què tal, com esteu? Tots sabem que l'estil de vida actual no és gaire saludable. Anem tot el dia estressats, ens exposem poc o gens al sol, mengem en excés aliments de mala qualitat i l'únic exercici que fem és una marató de la nostra sèrie preferida a Netflix. Tot això genera un estat inflamatori crònic a l'organisme que està relacionat amb molts problemes de salut, des de depressió o ansietat fins a diabetis, càncer o, senzillament, manca d'energia. La dietista nutricionista Cristina Capella acaba de publicar el llibre Vivir sin inflamación, publicat per l'editorial Europa, on ens explica què és la inflamació crònica, quins perills té i què podem fer per evitar-los. Cristina, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Primer llibre que fas, eh?
Primer, sí, sí, novata total.
Estem als pols de Sant Jordi, va sortir i vas tenir l'experiència de, per primera vegada, un Sant Jordi amb un llibre.
Firmar, sí, sí, un Sant Jordi amb un llibre, és tota una experiència. Com a barcelonina, amb molt de gust, la veritat.
Sí, escolta, el pròleg del llibre expliques que tu feies de model fa molt, sí. Bueno, no sé si fa molts anys, no? Quan en tenies 20, més o menys.
El 16 vaig començar.
El 16 vas començar.
Sí, 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 molt joveneta.
Clar, és un món on el tema de l'alimentació adequada i la nutrició passa sempre tot per l'estètica.
Sí, exacte. Clar. Tot passa per allà. I de fet va ser un dels inicis i dels quals jo crec que també em va animar a estudiar nutrició. Perquè jo no havia estudiat nutrició quan vaig començar, evidentment. Amb 16 anys no havia estudiat, estava a l'escola. I jo crec que va ser el que em va animar a estudiar nutrició, perquè al final estàs envoltat de pues, molts companys i companyes que tenen pues, certes restriccions, no? Al final, restriccions mentals amb l'alimentació i veure situacions una mica més complexes. I al final, doncs, jo crec que també m'hi va portar a estudiar-ho. Mm-hmm. Jo, per sort, no vaig tenir cap problema relacionat amb l'alimentació. Sí que és veritat que la meva família, la dieta mediterrània i l'alimentació està com gravada a sang i això doncs també, jo crec que al final és l'educació que tu has tingut de petit juntament amb el que tu vas veient al llarg dels anys, doncs mira, em va portar a estudiar nutrició i a dedicar-m'hi i a escriure el llibre al final.
El llibre es diu Vivir sin inflamación. N'estem parlant cada vegada més de la importància que té aquesta inflamació crònica de baix grau que ens va posar malalts, no? Però per entendre'ns, quan parlem d'inflamació, de què estem parlant? Perquè la majoria de nosaltres pensem, bueno, menjo alguna cosa, m'inflar la panxa i tinc inflamació. No estem parlant d'això.
No, no té res a veure. De fet, és un dubte molt, molt freqüent, a consulta. Una cosa és la inflamació perquè tens una mala digestió i l'altra cosa és la inflamació crònica de baix grau. És a dir, perquè ens entenguem, una cosa és la hinchazón, els gasos, i l'altra cosa és la inflamació. És molt diferent. La inflamació, a més, té com hi ha dos tipus d'inflamació. La inflamació aguda, que seria la que et fas una ferida i se t'inflama aquella zona, llavors és part del procés de curació, i la inflamació crònica és quan aquesta inflamació, que és part del nostre sistema immunològic i és necessària per curar-nos, està present al nostre organisme durant molt més temps, per algun motiu. Ja pot ser infeccions freqüents, virus, en fi, qualsevol cosa que alerti el nostre sistema immunològic, però que per algun motiu no se'n va i el sistema immunològic està allà present i actuant tota l'estona. Clar, hi ha un moment que col·lapsa.
Mm-hmm. I quan col·lapsa, què passa? És a dir, quins són els problemes de salut relacionats amb tenir inflamació crònica d'aquesta que la vam tenint allà sempre? I
sí, està molt relacionada amb la salut cardiovascular. Està molt relacionada amb la diabetes, amb la resistència a la insulina, amb alguns tipus de càncer, amb l'obesitat, amb la depressió també, amb l'estrès crònic. Al final la inflamació està present en moltes malalties que vivim avui en dia, que són molt, molt actuals. Per tant, és normal que se'n parli tant i que sigui un tema tan actual.
I això, al final, clar, molta gent diu, molt bé, jo vull saber si tinc inflamació, no tinc inflamació, si no és això de la panxa inflada i tot plegat. Hi ha alguna manera de detectar-ho nosaltres també de símptomes o sempre has de buscar marcadors biològics i t'has de fer una analítica i t'ho ha de dir una persona experta?
A veure, sempre s'ha de barrejar els dos mons, no? És a dir, quan hi ha marcadors que surten inflamats amb una analítica de sang i després hi ha símptomes que són també freqüents en inflamació, doncs evidentment és molt més fàcil de poder diagnosticar que allà hi ha algun problema, que hi ha alguna malaltia. però moltes vegades no hi ha marcadors, o moltes vegades pues aquella persona ve a consulta, no? I no ve amb cap analítica, que sempre recomana que se'n faci una que sigui recent, però no té per què passar. Llavors, s'ha de mirar una mica la sintomatologia de cadascú, què passa doncs, si porta molt de temps cansat, ha tingut moltes infeccions molt recurrents, té sintomatologia intestinal amb dolor, amb diarrea o estrenyiment, inflamació de gasos també, però sempre unides a dolor, és a dir, no només perquè hi hagi molts gasos hi ha d'haver inflamació, ni molt menys, sempre hi ha com diversos aspectes. O una persona que té estrès crònic des de fa molt temps, o pateix de depressió, o, per exemple, també amb marcadors com el colesterol elevat, com el sucre, que comença a sortir també bastant elevat. Doncs són cosetes que poden, bueno, poden fer sospitar.
Mm-hmm. I si volem saber-ho del cert, aleshores sí que en van analítiques, però sí. També és un tema complex el tema dels marcadors relacionats amb la inflamació crònica, no?
Sí, perquè n'hi ha molts que poden no sortir alterats. Per exemple, la PCR, no? Que és la típica, o la V-SG, no? La VSG. Aquests doncs, són marcadors molt utilitzats per valorar inflamació, però clar, a vegades surten inflamats. Per exemple, una PCR pot sortir inflamada quan tens un virus, estàs en un procés viral, llavors, òbviament, sortirà inflamat. Clar. Però potser no tens inflamació de baix grau. Llavors, s'ha de mirar sempre quina sintomatologia té des de fa temps aquella persona.
Que és això que estaves dient ara, eh?
Sí, és important com barrejar. O sigui, jo crec que els marcadors són importants, però sempre s'ha de tenir en compte què ha estat presentant, quins símptomes ha estat presentant aquella persona.
Una de les causes, has parlat d'infeccions, de virus, respostes autoimmunes, l'obesitat també.
Sí.
Que avui en dia, parlar d'obesitat és ficar-se en un jardí complicat.
Ja.
Perquè, amb raó, les persones amb obesitat es queixen molt de l'estigma que pateixen i que sempre tot passa per allà, però també al mateix temps és un problema. És un problema que pot ser greu, no sempre, perquè ho hem de posar en context, però pot ser greu, no?
Sí.
Com ho manegues tot això de parlar de l'obesitat sense que s'empalin determinades persones?
És complicat, perquè és veritat que avui en dia no es pot estigmatitzar l'obesitat com potser fa anys sí que ho estava, però sí que és veritat que l'obesitat va unida a problemes de salut, que no vol dir que una persona que tingui obesitat tingui bons hàbits. Vull dir, pot ser que una persona mengi bé, faci esport, dormi bé, vull dir, tingui uns bons hàbits de vida. Però si hi ha obesitat, generalment hi ha problemes de salut. No vull generalitzar, perquè cada cas és un món, però sí que és veritat que, bueno, l'obesitat doncs al final és un excés de greix, sobretot a la part abdominal, que és la que hi ha més risc cardiovascular, per tant s'ha de tenir en compte. L'obesitat va unida també a problemes com la resistència a la insulina, i això també s'ha de tenir en compte. Al final l'obesitat també porta inflamació. El propi teixit adipós que està crescut amb desmesura, això ja genera inflamació. Per tant, la inflamació també pot portar altres problemes, pot generar més risc cardiovascular. Llavors, s'ha de mirar l'obesitat, bueno, s'ha de parlar de l'obesitat sense estigma, però sempre tenint en compte que doncs, aquella persona pot tenir més problemes de salut pel fet de tenir obesitat. Mm. Sí, sí.
Mm-hmm. A més, estem parlant d'obesitat, no de sobrepès,
no.
Estem parlant de...
Sí.
Bueno, una condició que ja es veu a simple vista, diguéssim.
Sí,
no?
Hi ha un 20% de persones amb obesitat a Espanya,
sí.
Més d'un 20%.
Sí, sí.
Hi ha molta gent, llavors, bueno, és un problema de salut pública, realment, l'obesitat. I a nivell infantil també hi ha molts nens amb problemes d'obesitat i aquests doncs, s'ha de tenir en compte perquè en un futur encara pot anar pitjor.
Parles d'un triangle relacionat amb la inflamació, amb aquesta inflamació que dèiem que està relacionada amb problemes de salut, format per microbiota, ment i obesitat, precisament, no? Parlem del primer, de la microbiota, que són aquests bacteris que viuen sobretot al budell, al budell gruixut, que fan moltes coses molt bones per nosaltres, però que és important que estiguin saludables i en equilibri, no?
Exacte.
Què és important? Què hem de saber de la microbiota? I quina relació té amb la inflamació?
Aviam, la microbiota té una relació directa amb la inflamació i també, sobretot, amb la ment. És a dir, parlo del triangle perquè al final
tot
interrelacionat,
sí, no?
Tots tres estan units. Clar, la microbiota al final són bactèries que habiten en el nostre intestí, en l'intestí gruixut, i també en el prim, però en menys quantitat, sobretot en el gruixut, que és on han d'estar.
Mm.
I clar, hi han d'haver bactèries bones i dolentes, hi han d'estar en equilibri, no? Llavors, clar, si les bones no estan ben alimentades o hi ha situacions estressants que fan que aquestes bactèries bones no estiguin ben alimentades i ben alineades, doncs també pot, pot ser que al final tingui més problemes de salut. No sé si has sentit a parlar de l'eix intestí-cervell. És un eix que va directe, que uneix a l'intestí i el cervell. Per tant, les emocions també interfereixen en el nostre intestí. I la microbiota, òbviament, juga una, un paper importantíssim.
Aquests bacteris bons fan coses bones per nosaltres, no? Generen substàncies que serveixen per moltes coses.
Ens ajuden a la digestió, generen els àcids, àcids grassos de cadena corta, que en català, ho estic acostumada a dir en castellà, eh? Àcids greixosos...
De cadena curta.
Àcids grassos de cadena curta, exacte, perdona. I al final, com el butirat, el propionat, aquests noms segur que et sonen. I aquests, precisament aquests àcids grassos de cadena curta són antiinflamatoris. I com els aliments, o sigui, i aquestes bactèries generen aquests àcids gràcies als aliments que nosaltres els hi aportem. Per tant, per un costat ens ajuden a que no estiguem inflamats i per altre costat nosaltres també els estem ajudant amb ells a que estiguin ben alimentats. És com una relació, no? Allò, jo te doy, però tu me das. La microbiota és molt important, la veritat. I a més, ens ajuden també a digerir i està molt relacionada amb la salut emocional, com ja t'he dit. De fet, la serotonina es sintetitza molta, en molta gran part, als intestins. Per tant, també la salut emocional juga un paper molt important.
Deien que estava tot interrelacionat, amb l'obesitat també. Per exemple, les persones amb obesitat estadísticament tenen una variació en el tipus de bacteris que tenen, no?
Exacte.
Tenen més firmicut, pot ser, i menys bacteroidetes, no?
Exacte, en relació amb els bacteroidetes. Això al final és així, és una dada que s'ha vist que moltes persones amb obesitat tenen aquesta variació amb la microbiota. I pot ser un dels factors que al final fa que les persones amb obesitat no millorin inclús a nivell d'inflamació. No se sap exactament el per què, és una cosa que s'està investigant, però sí que hi ha una relació directa entre la qualitat d'aquella microbiota i la persona amb obesitat. És una possible via d'acció per frenar també l'obesitat i per al final actuar contra ella.
I una cosa que preocupa molt, perquè quan tu penses en inflamació a l'organisme, al cos, bueno, no tens una visualització, però inflamació, la neuroinflamació al cervell, és com, què m'està passant quan et parlen, estàs neuroinflamat, no? És com molt preocupant, no?
Sí, és una paraula que espanta una mica.
Clar,
sí.
Perquè dius, això té conseqüències negatives seguríssim, no? Què passa quan hi ha neuroinflamació? O què pot passar?
Mira, el típic símptoma del que pot passar és la típica neblina mental. Saps allò? Estic com desorientat, no em puc concentrar, inclús ni descansant. Saps allò de, he intentat dormir, però no ho aconsegueixo. Segueixo estant com emboirat. No puc pensar amb claretat. Això seria un símptoma de neuroinflamació. Però al final, és veritat que la paraula espanta molt, però no deixa de ser el mateix que passaria a qualsevol altra part del cos. Però clar, quan parlem del cervell, és veritat que ens posem més alertes, com, ostres, neuroinflamació, espanta molt, però és el mateix que si passés a una altra part. Llavors, bueno, el que pot passar sobretot és això, és bueno, tenir com aquesta sensació de l'emboiramenta general que fa que no puguem fer les accions que fem normalment perquè som incapaços. Allò d'accions quotidianes, de, ostres, he d'anar a comprar, en recordar-me de tot el que he de fer durant el dia, sóc incapaç, és que no puc, no sóc capaç de fer-ho. Doncs això és un símptoma molt clar també de neuroinflamació.
També deu haver-hi relació amb problemes de salut mental a llarg termini, si estàs neuroinflamat durant molt de temps.
Clar, està molt relacionat amb enfermedades neurodegeneratives, ansietat, també.
I amb problemes cognitius, no?
Exacte, clar. Sí, sí, amb enfermedades neurodegeneratives està molt relacionada a la neuroinflamació, òbviament.
Ara que estem tots preocupats per tot això que ens has estat explicant, ara ve la part positiva, que és, podem intervenir sobre això, podem fer coses per millorar-la o per arreglar-la en qualsevol cas, no? La primera sempre és l'alimentació, no?
Exacte.
Hi ha un tipus d'alimentació que és contra la inflamació, d'alguna manera, però tampoc és gaire diferent de la dieta convencional. De fet, una dieta convencional ja és antiinflamatòria, no?
Exacte. És a dir,
ben feta, clar.
Per això és tan important parlar de l'alimentació, però també parlar de tota la resta, perquè si no és com li falta una pota a la taula si no parlem de la resta d'aspectes, no? Per això parlo el llibre dels 5 pilars antiinflamatoris, que suposo que m'estic avançant.
No, tu, escolta, aquí mares tu, eh? No.
Per això parlo dels 5 pilars antiinflamatoris, perquè al final és molt important que tots ells estiguin presents. L'alimentació és una alimentació superequilibrada, tenint en compte, doncs, Vàries cosetes, per exemple, hem de posar, a part de les fruites i les verdures que ens aporten fibra i ens aporten també aliment prebiòtic per la nostra microbiota, també doncs, aliments probiòtics, que són el iogurt, el kèfir, el miso, provar posar amb el tempeh, en fi, provar altres aliments que també ens aporten coses bones, per exemple, coses com la patata, no? L'almidó resistent, que segur que n'has sentit a parlar. Què passa amb l'almidó resistent? Doncs és un aliment perfecte per la nostra microbiota que al final farà que produïm els àcids grassos de cadena curta que tant ens beneficien. Mm-hmm. Després també doncs, aliments com les espècies antiinflamatòries, la cúrcuma, el gingebre, també són bàsiques.
Llavors seria, seguim una dieta convencional, la mediterrània, que té molta evidència precisament sobre tot això, mm-hmm. que la coneixem, ni que sigui de manera intuïtiva, però sabem què vol dir menjar bé, però hem de posar una mica més d'èmfasi en determinats nutrients i sí. en determinats aliments,
sí,
no?
Sí, sí. Jo, per, o sigui, els bàsics, que posaria més així amb els top 10, serien els antioxidants, mm-hmm. imprescindibles, per tant, fruites i verdures, el que he comentat, fruites i verdures de colors, vale?
No, no cal que ens flipem amb aranyons i amb gerds i no sé què. Estan
no,
bé,
estan bé.
Però en una poma també trobem antioxidants.
Tot, sí, sí, a una poma, a una taronja, o sigui, al final, fruites i verdures amb abundància i també variant, perquè al final l'alimentació ha de ser divertida i ens hem de divertir. També no podem menjar sempre el mateix tipus d'aliment perquè és molt antioxidant. No, tots. Vale? Fruites i verdures. El segon jo diria l'omega 3, el peix.
Vale.
La dieta mediterrània, ja sabem, més peix que carn, per tant, això ho portem una altra vegada a la dieta antiinflamatòria. Molt peix. L'omega 3 és antiinflamatori, també és antioxidant, per tant, ha d'estar present el peix i els fruits secs com les anous i les llavors de chia, que mm-hmm. també tenen molt omega 3. Mm-hmm. L'altre grup que jo destacaria serien els probiòtics, els que us he comentat ja, el iogurt, el kèfir, el miso, el tempeh, vale? I l'altre grup que jo també destacaria són les espècies.
Vale, per exemple, cúrcuma?
La cúrcuma, el gingebre, també el pebre negre, perquè mm-hmm. potencia l'acció de la curcumina, de la cúrcuma. Mm-hmm. Aquestes tres jo serien com les bàsiques, i la canela també.
Vale? I això ha d'anar apareixent més o menys de tant en tant.
Sí.
Si prens un iogurt, fot una mica de canyella,
exacte.
No? Per exemple.
Sí. Si fas una crema de carbassa, doncs posa-li cúrcuma.
Vale.
I posa-li una mica de pebre negre, que així mm-hmm. potenciarà la cúrcuma.
Acabat de moldre.
Acabat de moldre,
acabat
sí.
Acabat de moldre, si no...
Sí, a més està més bo.
Val, perfecte. Ok. Hi ha algun tipus d'aliment que sigui proinflamatori?
Sí,
és a dir, coses que fan que sí. tinguem més inflamació, a sí. banda de l'excés, que en si sí. mateix genera obesitat i fa malbé la microbiota i tot plegat, uh-huh. però hi ha alguns aliments concrets, o per dir aliments, o productes alimentaris?
Sí. El sucre. Vale?
Ai, el sucre.
Ai, el sucre, sí, el sucre... En moderació no passa res, però venim a dir el mateix, és a dir, dintre d'una dieta equilibrada ja hi contemplem que hi hagin alguns dies de m'he fet un pastís o m'he pres alguna cosa ensucrada perquè m'ha vingut de gust. El sucre i les farines refinades, que actuen igual que el sucre. Al final, mm-hmm. la farina refinada fa la mateixa funció dintre del nostre cos, o sigui, s'absorbeix molt ràpidament i crea el que segur que hagi sentit els pics de glucosa. Mm-hmm. L'altre, els greixos saturats també són inflamatoris, per tant amb els greixos saturats hem d'anar en compte i potenciar els greixos saludables, l'oli d'oliva, l'alvocat, l'omega 3 present als peixos i als fruits secs. Jo diria que aquests, l'alcohol evidentment també, hàbits tòxics com el tabac o l'alcohol també, però al final em quedaria amb els sucres, els greixos saturats i els ultraprocessats, que al final són rics en greixos saturats i sucre. Uh-huh. De fet, hi ha un, no sé si l'hauràs vist, hi ha un vídeo de la BBC que exposen com ha anat creixent l'obesitat, sobretot en la societat anglesa, en els últims anys, des dels anys 80 fins ara, no sé si l'has vist, uh-huh. i com ha anat creixent també el consum d'ultraprocessats envers el consum de producte fresc. Uh-huh. I es veu claríssimament com és que l'evolució és més processat, més obesitat. Per tant, està clara aquí la relació.
Sí, sí, perquè durant molts anys era... Primer van ser els greixos el problema, després els sucres.
Sí.
Al final dius, no, escolta, és tot.
No, és tot.
És una mica tot, no?
Sí.
Val, per tant, alimentació. I el no alimentar-se. Per exemple, el dejun intermitent, que també parles en el llibre, que tothom en parla moltíssim, que té beneficis clars demostrats, però que tampoc és per tothom. No és per tothom, en qualsevol condició, una persona, una dona embarassada, per exemple, potser que no faci dejuni intermitent.
No, no és el moment.
Una criatura, tampoc. No. Una persona que té certa predisposició a fer un trastorn de la conducta alimentària o que n'ha tingut, tampoc. O sigui que tot això sempre s'ha de posar en context, no?
Home, absolutament. És que al final no podem generalitzar-ho. Al final el desdejuni intermitent no deixa de ser una... Bueno, doncs és una teràpia que intervens i que al final canvies els patrons alimentaris del que seria per una persona normal, no? D'esmorzar, dinar i sopar, com a mínim aquests tres àpats, gairebé totes les persones els tenim. Després podem fer els snacks entre hores, però clar, si fas un desdejuni, doncs estàs, segons com és el desdejuni, ja estàs dient d'eliminar algun d'aquests àpats. Mm-hmm. Per tant, doncs clar, segons com s'ha d'anar en compte. I a més, la restricció calòrica que pots tenir amb un desdejuni pot no ser beneficiosa per tothom. Per tant, ojo també, s'ha d'anar en compte amb el desdejuni, perquè se'n parla molt i la gent el fa molt alegrement, però és algo que s'ha de, al final s'ha de controlar per un professional.
Sí, la recomanació no és la veïna del quart ho fa, jo també ho faig, li ha anat molt bé, sinó que és, vull fer-ho, millor que em posi en mans d'un professional, perquè em digui si pot.
Exacte.
Si puc o no puc i després de quina manera
exacte,
ho haig de fer, no?
Exacte, quins horaris té aquella persona, quan fa esport, quan esport fa, quina és la seva condició, si té algun tipus d'enfermetat o patologia, totes aquestes coses s'han de mirar.
I no és obligatori fer-ho, vull dir, els beneficis del desdejuni intermitent els pots trobar fent altres coses.
Clar, a més, jo al llibre en parlo, al final, els beneficis del desdejuni intermitent els podem trobar des de fer un desdejuni de 12 hores, que això és el més senzill del món. Sopar a les 8, esmorzar a les 8, és que no hi ha més, ja són 12 hores. Si li vols allargar un parell d'hores més, perquè hi ha molta gent que diu, ostres, que jo quan faig el desdejuni és com que netejo una mica més, em noto com més aliviada, no? Doncs perfecte, fes un parell d'horetes més i si vols allargar l'esmorzar o fes una hora, saps? Una horeta abans de sopar i una horeta més tard l'esmorzar. Sopes a les 7 i esmorzes a les 9. És molt portable també. Això, i amb això ja tens tots els beneficis del desdejuni, ja neteges, ja el sistema intestinal ja es neteja de nit també, les cèl·lules, la regeneració celular també passa de la manera correcta.
Ara parlarem de la importància de dormir perquè també té molta relació amb la inflamació, precisament, i molta gent no ho associa, però en realitat també, no? Hi ha una cosa que m'agrada molt perquè pares el gluten i de la lactosa i poses les coses en el seu lloc. Perquè sí que és veritat que hi ha hagut una moda els últims anys d'eliminar, és a dir, de considerar que una dieta saludable havia de ser sense gluten, quan en realitat això des de l'evidència científica no té cap sentit, no?
No.
De fet, si tingués sentit, els italians estarien tots al
fatal.
Pou directament, no?
Total.
Tots sí, i cadascun, sí. Perquè clar, mengen blat cada dia, gluten cada dia, no?
Bueno, i nosaltres, al final, pa. De la dieta mediterrània, el pa ha estat present des de fa moltíssims anys.
Per què, Manata, per què durant, i encara es continua considerant que el gluten és problemàtic per tothom, quan en realitat l'evidència diu que no, que evidentment per les persones celíaques, per persones que tenen sensibilitat no celíaca al gluten,
exacte.
I algunes persones que tenen algun problema digestiu.
Exacte.
Però tret d'això
no hi ha
d'on ha sortit aquesta tendència a dir, no, gluten mal?
Perquè el gluten, la gliadina que conté, sí que és veritat que té un component una mica inflamatori. Però què passa? Si tu tens un sistema digestiu sa, aquesta inflamació apareix, menges el gluten, es digereix i s'ha acabat. Llavors, ja som capaços de sobreportar-ho bé. Què passa si mengem molta quantitat de gluten, no? Molts ultraprocessats de nou, amb farina de blat d'aquí i d'allà, molt pa tot el dia, i passa que persones que tenen algun problema digestiu doncs també pot crear una sintomatologia, pot crear un problema. Però a nivell general i a nivell poblacional no hi ha cap problema, és que s'ha vist que no n'hi ha cap. De fet, hi ha molts productes sense gluten que són molt menys saludables que els productes amb gluten. Per tant, també s'ha d'anar en compte amb el... No, sense gluten és més saludable. No té per què. Tu tens algun problema amb el gluten? Tens algun problema digestiu? Llavors, doncs, no cal que evitis el gluten. Un pa de massa mare, per exemple, que és una fermentació lenta, amb una farina, m'ho invento, d'espelta, o una farina inclús de blat, si vols, integral, que sigui un bon pa... No hi ha cap problema de que el puguem menjar a diari per esmorzar una torrada de pa sense cap problema.
També s'ha dit els làctics, que eren proinflamatoris, no?
Exacte.
Quan la veritat és que la majoria d'evidència diu el contrari, no?
Sí, els làctics, i a més dintre dels làctics tenim el iogurt, que el iogurt és un aliment probiòtic, que és molt saludable, que té aliments, o sigui, que té directament bactèries que ens beneficien a la nostra microbiota, als nostres microorganismes que tenim a l'intestí. Per tant, els làctics, no. Si tens un problema de lactosa... Òbviament, sí, o una al·lèrgia a la proteïna de llet de vaca,
casell,
òbviament no? Sí que aquí sí que bueno, doncs s'hauran d'evitar o s'hauran de moderar, però si no hi ha cap problema, jo crec que no s'han d'evitar ni els làctics ni el gluten, perquè al final són part d'una dieta equilibrada. Clar, quins làctics prens, no? Jo sempre pregunto, hem d'evitar els làctics? I quins làctics prens? Prens natilles? Prens iogurts ensucrats? O prens formatge i un iogurt natural o el kèfir? Home, hi ha molta diferència.
Clar.
No? El gluten no. Quin gluten prens? Prens galetes? Prens un pa d'aquests que potser no és un pa de massa qualitat? Un pa blanc, que no és integral? Llavors, bueno, doncs no és el gluten. Potser substituïm-lo per versions molt més saludables, no?
Passa una mica mateix amb els hidrats en general, no?
Sí, tot.
Vull dir, d'on treus els hidrats?
Sí.
Si els treus dels tigretones, no anem bé.
No.
I si els treus dels cigrons, fantàstic, no?
Exacte, sí, sí. Dels cigrons, de les llenties, de l'arròs integral, de la quinoa... Hi ha infinitat d'opcions d'hidrats que són boníssimes. Però clar, sí, es demonitza molt els hidrats i el gluten i la lactosa se l'ha demonitzat també molt. I al final no...
Al final la sensació és que tendim... Sembla que busquem com... la solució simple per un problema que és complex, no?
Sí, busquem culpables. Culpables simples. Ah, trec el gluten i ja no hi ha problema. No, home. Que, a més, què passa? Traiem el gluten i treus una quantitat d'aliments que al final molta gent diu, ara com menjo? Què faig amb això? Què faig amb allò? Que també està generant que hi hagi un possible inclús trastorn de l'alimentació, perquè hi ha molta gent que no sap al final què menjar.
Mm.
Llavors, no traiem el gluten. Eduquem com hem de menjar aquests hidrats i com hem de, sobretot, introduir doncs, el gluten d'una manera saludable a dintre d'una alimentació.
Hem parlat de l'alimentació, que diguéssim que és la base sobre la que es construeix una mica tot. Parles també de la salut emocional dins d'aquests cinc pilars de l'estil de vida antiinflamatori. Salut emocional. Quina relació hi ha entre salut emocional i inflamació?
L'estrès, l'ansietat, la depressió... són mals del segle XXI molt, molt, molt presents a moltíssima gent.
D'estrès? Gairebé tothom.
Jo pregunto a totes les visites, a tots els pacients, pregunto d'estrès de l'1 al 10. Pocs em diuen menys de 7. Pocs. O sigui, molt pocs. Els podria comptar amb els dits de les mans.
Què passa quan estem estressats a nivell hormonal que ens afecta?
Clar, a nivell hormonal, el cortisol. Segur que n'has sentit a parlar del cortisol. Al final és l'hormona de l'estrès. Què passa? L'estrès... Clar, quan tenim estrès, per exemple, el cortisol apareix quan en una situació de perill, no? Típic que estàs, jo què sé, en un semàfor i de cop i volta et creu un cotxe i, ai, que m'espanto, no? Clar, doncs allà es genera una resposta hormonal que és necessària també.
Mm-hmm.
És necessària i inflama, vale?
Mm-hmm.
I aquesta inflamació, com hem dit, és necessària. Què passa quan l'estrès està present i present i present? Aquest cortisol també al final es cronifica i això genera inflamació crònica de baix grau. Per tant, l'estrès crònic, no l'estrès puntual, però sí que l'estrès crònic sí que genera inflamació.
Aquesta cosa que mai tens la sensació que mai has acabat de fer, que sempre estàs pendent de... que sempre
exacte.
Hi ha una altra cosa,
sí.
No?
I a més, moltes vegades l'estrès va unit a ansietat o a inclús depressió a llarg plaç.
Mm.
I això s'ha vist molt relacionat també. I moltes vegades processos d'ansietat, de depressió o d'estrès van units a mala alimentació, a mala salut del son, a no fer exercici físic. I això també són pilars antiinflamatoris. Per tant, no és només la resposta fisiològica del nostre cos amb l'estrès, sinó també què ens passa a nosaltres i què deixem de fer o què fem malament, per dir-ho d'alguna manera, que també genera més inflamació o que, com a mínim, no estiguem resolent el problema. Jo, per exemple, vaig tenir una vegada una pacient que venia amb una depressió bastant forta des de feia temps i venia amb la seva filla. I venia una mica obligada per la seva filla de anem a la nutricionista perquè no estem anant bé, no? I llavors jo li vaig preguntar, jo pregunto moltes coses al voltant de la salut emocional perquè m'agrada molt conèixer la persona que tinc davant. I aquella dona havia perdut el seu marit des de feia uns anys i estava amb depressió que no volia fer res. I jo el primer que li vaig fer va ser dir-li, has de començar a menjar millor. M'és igual la resta. Comencem a menjar millor. Per què? Perquè els hàbits que tenia eren dolents. Una persona que està amb depressió no li ve de gust cuinar. moltes vegades, no generalitzo, però moltes vegades no cuinen, tiren de processats, de precuinats, després no mengen a les hores que han de menjar, tenen com un desordre de no esmorzo però després dino tard, o sopo molt tard, o m'estic fins a les tantes de la nit, llavors vaig picotejant. Llavors, primer de tot, s'ha d'ordenar tot això. I la resta va venint sol. Perquè la que es comencen a cuidar, comencen a menjar millor, potser ja s'animen a sortir a passejar una miqueta més. Ah, ara vaig a parlar amb aquest o vaig a parlar amb aquell.
Clar.
Els hi dona el sol. Bueno, vulguis o no, doncs la seva salut emocional també millora. I només és per el fet de fer el clic, que potser amb l'alimentació és com el que hi ha més a l'abast, no? És el, va, vaig a cuidar-me, vaig a menjar bé.
Mm-hmm.
I això és el clic aquest, a vegades és molt necessari, sobretot en persones que estan en processos de depressió.
Un altre dels pilars, l'activitat física. És que l'estava pensant mentre t'escoltava, que totes aquestes coses fa 2.000 anys no les sabíem, però tampoc les necessitàvem, perquè teníem un estil de vida totalment diferent. No? L'estil de vida d'avui en dia fa que coses que eren naturals i que feien de manera automàtica, ara les haguem de fer forçades. Ara necessitem nutricionistes que ens diguin com hem de menjar.
Ja.
Necessitem experts en activitat física que ens diguin quin exercici hem de fer. Necessitem gent que ens digui que hem de dormir, no? Coses que abans passaven.
Exacte.
I ja està, no?
Sí, sí, exacte. Abans ens despertàvem, no? El llibre posa la història de... Ens despertàvem, anàvem a treballar, no? Ens despertàvem amb el sol, pràcticament. Anàvem a treballar amb la llum del sol tocant-nos, per tant, ja generàvem aquesta resposta també amb la melatonina, que juga un paper molt essencial en la regulació del son, del cicle dia i nit, dels ritmes circadians.
Uh-huh.
Treballàvem, eren treballs físics, no estàvem sentats tot el dia. I després, quan el sol se n'anava, tornàvem a casa, amb la llum del sol, també així una miqueta més apagada, cada vegada més, sopàvem lleugeret i a dormir quan ja no hi havia llum.
I l'única llum que teníem en aquest procés era llum d'una espelma,
exacte,
d'un foc o del que fos, no?
Exacte, i aquesta llum no generava també interferència en aquesta melatonina i aquesta generació de son. Per tant, abans, clar, era... Però avui en dia això és impossible, això ja no existeix. O sigui, avui en dia pantalles tot el dia... Clar, és molt difícil. I l'exercici físic, abans caminàvem molt més, ara avui en dia treballem sentats la gran majoria del dia. Per tant, clar, si estem sentats 8 hores al dia, després no anem al gimnàs, no fem esport, no anem caminant a la feina, no fem res, no ens movem.
En termes de salut, què creus que és més important? Posar petites dosis d'activitat física al llarg del dia? És a dir, no cal anar al gimnàs. Mm. Quan t'has d'agafar el metro fins a la porta de la feina, agafar el metro per parar, no sé, 500 metres abans i caminar. Pujar escales en comptes d'agafar un ascensor.
Mm.
Aquestes microdosis d'activitat física serien suficients o cal, a més, anar al gimnàs i fer força i fer exercici cardiovascular i tot plegat?
Jo crec que al final, fent petites coses diàries, és quan millor es treballa, a nivell del que jo he viscut a consulta nutrició. Però és veritat que treballar la força també és molt important de cara a futur, perquè al final està generant una massa muscular més activa i al final també quan generem massa muscular i quan fem aquest esforç es produeixen les superquines, que jo els dic, no? Que són antiinflamatòries.
Mm-hmm.
Per tant, també és important, és a dir, tot, moure'ns és important, però també treballar una mica la força de cara a futur perquè aquesta massa muscular segueixi activa en els anys i al final puguem viure molts anys i amb molta mobilitat i molt bé, jo crec que també és important. Tot, tot per mi al final tot és important, però si hagués de decidir entre una i altra, em quedaria amb petites càpsules cada dia. O sigui, per mi és més important que cada dia hi hagi moviment que no treballar molt més la força.
Clar, a banda que aquesta és accessible segurament per la majoria de gent.
Exacte.
I no tothom pot anar a un gimnàs, no tothom, algunes persones sí que en tenen, però no tothom té temps real, que moltes vegades és una excusa, però no té temps d'anar a un gimnàs, coses d'aquest tipus, no?
Sí.
Vale, dormir. Que en aquest país no sé què fem pitjor, si menjar o dormir. És un país on dormim molt poc, no? I no tenim molt clar la importància que té un son reparador.
Exacte.
D'entrada dormim moltes menys hores de les que estan recomanant, no?
Sí.
7-8 hores, no?
Sí, 7-8 hores seria el mínim. 7 hores seria el mínim. Inclús hi ha persones que necessiten més hores de son i hi ha persones que necessiten menys. També això és veritat. Hi ha persones que amb 5 hores diuen jo ja estic perfecta.
Però no són gaires, eh?
Però no són gaires. La gran majoria estic perfecta, però quants cafès t'has pres avui?
Clar.
Perquè, clar...
Ho dic pensant en aquests gurús de xarxes que diuen lleva't a les 4 del matí i fes no sé què, tal... Perquè a mi li funciona. D'acord, a tu et funciona, però potser tu tens prou 4 o 5 hores
Clar.
Però hi ha gent, la majoria de gent no tenim, però bueno, jo dic jo que no.
No, i quin horari fa també aquella persona, no? A quina hora comença a treballar, a quina hora acaba? Clar, si acabes de treballar a les 7 de la tarda i t'has despertat a les 4 del matí, està rebentat. És que ja te n'has d'anar a dormir quan arribis a casa, pràcticament no tens altra vida. Llavors s'ha de mirar una mica, en general, tot. La son és importantíssima, 7 hores, mínim, minimíssim, és que al final és el nostre taller de reparació. Gràcies a ella reparem cèl·lules, el nostre sistema digestiu també es neteja, a nivell cel·lular del cervell també es regeneren les cèl·lules, fa que la memòria funcioni millor. Dormir és com... És que si no, o sigui, si no ho fem bé durant el dia, ho farem malament de la nit. I si ho fem malament per la nit, durant el dia també ho farem malament. És com una roda, això. S'ha de com sortir i dir, bueno, no, vaig a posar prioritats, vaig a menjar bé, perquè si no mengem bé, també dormirem malament. Vaig a fer una mica de moviment, vaig a moure'm bé, perquè si no, també dormirem malament. És com que quan hi ha alguna cosa que falla, la resta també. És curiós, això.
Que és el problema, però també és l'avantatge, perquè pots començar a treballar des de qualsevol àmbit, realment, no?
Exacte.
Pots dir, mira, no, et costa dormir, treballem l'alimentació. Et costa l'alimentació, anem al gimnàs. Et costa anar al gimnàs. No, vull dir que sempre hi ha un lloc per on entrar que fa que després la resta sigui més senzilla, no?
Exacte, sí, sí. Podem començar a treballar alimentació. Horaris per dormir bé és molt important. Els horaris de menjars durant el dia, què fem durant el dia, quina hora ens llevem, quina llum ens exposem ja de bona a primera hora. Treballar totes aquestes coses són molt importants per dormir bé i descansar bé. I és un pilar antiinflamatori. Si no dormim bé, passa exactament el mateix que si tenim estrès. El cortisol puja a nivell hormonal, ens desregulem. El cortisol augmenta i això al final genera una resposta inflamatòria al nostre organisme.
Això hi passa a molta gent que menja molt, que menja bé o relativament bé, però que dorm molt malament i aleshores diuen, no sé què em passa, que no m'està funcionant això de menjar bé, no?
Sí, exacte, sí, sí. Inclús hi ha molta gent, i aquí em poso un terreny perillós, però hi ha molta gent que vol perdre pes i que si no està descansant bé, no perd bé de pes, perquè no l'està boicotejant la pèrdua de pes. És que al final tot són petites tecles que s'han d'anar tocant perquè tot funcioni.
I l'últim pilar, hem parlat de l'alimentació, hem parlat de la salut emocional, hem parlat del dormir ara mateix, de l'exercici. La vitamina D, que a mi m'ha copsat molt que hi hagi un apartat específic de vitamina D al mateix nivell que l'exercici o que l'alimentació, no?
Sí, exacte.
Perquè, clar, l'alimentació no és una font de vitamina D gaire...
No.
És difícil aconseguir vitamina D a través dels aliments o la suficient, no?
No la podem tenir com a font de vitamina D l'alimentació perquè és molt difícil. La principal font de la vitamina D és el sol i no ens exposem al sol i fem servir moltes proteccions solars que les hem de fer servir, ojo, perquè al final també ens hem de protegir. Però ens hem d'exposar al sol. La vitamina D és com l'interruptor del sistema immunològic. És com si no hi ha vitamina D, no estem modulant aquesta inflamació. Per tant, hi ha molt més risc d'estar inflamat si la vitamina D està baixa. És una de les coses que jo sempre pregunto, no? Com tens la vitamina D? Com ha sortit l'analítica? Generalment surt baixa, a no ser que hi hagi suplementació. Llavors, si surt baixa, doncs s'ha de mirar i s'ha de... A veure què podem fer. Tens quins horaris fas? Podem exposar-nos al sol, pots fer exercici a l'aire lliure, pots anar a nedar... que et doni el sol, o no. O per contra, doncs no hi ha opció, doncs bueno, potser convindria una suplementació en vitamina D de manera temporal per veure si aquests nivells augmenten.
Això sempre, quan parlem de suplements, sempre ha de ser el professional sanitari que ens ho digui, eh?
Sempre.
Perquè també tenim molta tendència a autosuplementar-nos.
Sempre.
I en la majoria de casos pot generar problemes. Si et passes amb la vitamina C, doncs mira, tindràs cagarrines potser.
No passa res, sí.
Però si et passes de vitamina A, per exemple, i amb la vitamina D també podem tenir hipervitaminosi.
També, sí, sí. De fet, sí, hi ha casos d'hipervitaminosi perquè hi ha dosis molt elevades de vitamina D que es prescriuen un cop cada 2 setmanes o un cop al mes, segons els nivells. Clar, si una persona s'està prenent una d'aquestes cada dia... Però, en canvi, l'hauria de prendre un cop cada mes, doncs, evidentment, sí, hi ha conseqüències per una hipervitaminosis D. S'ha d'anar amb compte i s'ha de prescriure per un professional sempre, qualsevol tipus de suplementació.
Abans d'això, sortim al sol, no? Però, clar, tu deies, evidentment, per una banda, els dermatòlegs ens diuen vigileu amb el sol, perquè aquest sol no és el sol de fa 100 anys, la nostra pell tampoc, però al mateix temps ens hem d'exposar. On trobem l'equilibri entre l'exposició al sol saludable sense protecció i a partir d'un moment determinat ja hem de tenir protecció, no?
Sí, sí. A veure, sempre s'ha vist com si ens exposem al sol durant 10-15 minuts a una hora que no sigui a ple agost, a la una o les dues del migdia, que crema, o a les dotze del migdia, que està cremant, i evidentment allà, doncs, bueno, s'ha d'anar en compte. Però si és en sentit comú, 10-15 minuts d'exposició al sol sense protecció i després ens posem la protecció, no hi hauria d'haver cap problema a nivell de per la pell. Però clar, també és veritat que, doncs, per exemple, moltes dones ja es posen la crema amb protecció solar pel matí.
Sí, sí, sí.
Perquè és com un anti-aging, no?, que fem. Però bueno, el sol també et pot tocar els braços, et pot tocar una mica l'escot, et pot tocar inclús a l'esquena, a l'estiu, o a les cames. Per tant, el sol pot estar present en molts llocs. Si practiquem, per exemple, exercici físic a l'aire lliure, que això seria, doncs, la gent que fa running o que va nadar o que fa bicicleta, doncs també et toca el sol a altres parts, als braços, en fi, a moltes parts del cos, que és important. Però clar, si estem 2 hores anant en bicicleta, doncs allà sí que t'has de posar protecció, perquè és que si no et cremaràs segur. Doncs s'ha de trobar l'equilibri. Jo diria que la millor hora és pel matí, quan no crema molt. És veritat que potser no incideix tant, però com a mínim no tenim la sorpresa de cremar-nos. I si practiquem exercici físic mentre estem fent esport també, mentre estem a l'aire lliure, doncs és un win-win. Estàs fent exercici físic i estàs en contacte amb la llum solar, vitamina D. Si, per contra, els nivells et surten baixos, jo també recomano posar-se en mans d'un professional i suplementar, perquè és veritat que quan estan baixos necessites ajuda, generalment una ajudeta extra, no només el sol.
El sol, a més de la vitamina D, també posa el rellotge biològic a l'hora, no? Per tant, per això és important tenir contacte. És que estem tot el dia... Clar, la gent diu, no, aquí no hi ha problemes de vitamina D perquè és un país que solellat. Sí, clar que ho és, però estem tot el dia tancats.
Clar,
no?
Estem tancats, ens exposem al sol molt poc i quan anem pel carrer, ràpid i així. És que clar...
No, mòbil, sí.
Sí, llavors no ens dona el sol, ens dona molt poquet. Molt poquet. No és com abans, que estàvem molt més... No? Fa els anys, doncs això, el que explicava de la història, no? Que anàvem a treballar, ens posàvem... No? Hi havia exposició al sol. No és el mateix, no és comparable. I si, ja et dic, si mires analítiques de vitamina D de pràcticament totes les persones que estan bé de vitamina D són perquè hi ha suplementació o perquè ja ho porten controlat, saps? De no, és que mira, vaig fer una tanda i ara m'intento exposar el sol cada dia una miqueta o faig exercici a l'aire lliure i així d'aquesta manera mantinc els nivells adequats. Però hi ha molt dèficit de vitamina D. Molt. I al final la vitamina D, li diem vitamina, però actua com una hormona. És com una hormona antiinflamatòria. Per això m'agrada posar-la com a pilar antiinflamatori, perquè és... La inflamació és part del nostre sistema immunològic i la vitamina D també és part del nostre sistema immunològic. Com t'he dit, és immunomoduladora. Per tant, modula la pròpia inflamació. És imprescindible.
A la segona part del llibre, tot això al final ho baixes, perquè clar, al final és... Pot acabar amb el cap com un timbal després de tots els consells, però ara t'ho baixo. Ara aquí tens unes receptes, uns menús...
Sí.
Perquè és important portar-ho a la pràctica, no? Perquè és que estava pensant... Clar, vivim en un entorn que estem tan sobreinformats sobre tot i gent dient coses d'una banda, les contràries i tot plegat, i al final dius... generes l'efecte contrari moltes vegades sense voler, no?, quan dones molta informació, encara que sigui informació basada en evidència científica, no?
Exacte.
Per tant, el consell seria començar a poc a poc, no?
A poc a poc, cadascú el seu ritme. A la segona part del llibre proposo el pla antiinflamatori, que al final és la pràctica de tot el que estàs explicant, de tota la primera part. Però això és una proposta. Vull dir, i a més ho explico, no? Cadascú s'ha d'adaptar a la seva rutina, als seus horaris. Hi haurà gent que treballarà de nit i doncs, no podrà adaptar-ho de la mateixa manera, haurà de fer diferent. Però al final és una proposta, hi ha menús, hi ha receptes, hi ha idees d'exercicis per practicar a casa, perquè no hi hagi l'excusa de no tinc temps d'anar al gimnàs. No, doncs mira, ho pots fer a casa. Hi ha idees també de, doncs, per la qualitat de la son, idees de respiracions per una mica doncs, l'estrès, no? Tenir una miqueta més... controlat, i al final és donar-hi practicitat a algú que crec que és molt útil per moltes persones i que pot ser de gran ajuda. No només explicar el que passa amb la inflamació, sinó dir, escolta, aquí tens un pla d'acció per si et ve de gust provar-lo, doncs t'ho poso fàcil.
I tot això, ho hem parlat, però per resumir-ho, tot això per aconseguir què? Vull dir, viure sense inflamació per aconseguir què? Menjar bé per anar a l'exercici bé per aconseguir què? Què estem buscant al final? No parlem de la pèrdua de pes, perquè no n'hem parlat, ha sortit un cop només. Mm-hmm. No estem parlant d'això.
No. Estem parlant de, jo diria, qualitat de vida. I diria també, és com un... No és un anti-aging, perquè no és un anti-aging, no és una antiedat, però tothom vol viure molts anys i vol viure bé, amb salut. Per tant, això seria com una prevenció de, escolta, si ho fas bé, tens molts menys números de tenir algun tipus de patologia o enfermedad que et minvi aquesta qualitat de vida. Per tant, és important seguir-ho. Són hàbits de vida perquè per un benestar, no? Mm-hmm. per viure doncs, més anys i amb més qualitat.
Doncs ja està. Tot explicat. Evidentment, el llibre s'aprofundeix molt més en molts dels aspectes que hem parlat avui. Ja, vaja, parles molt de coses que són més tècniques, que tampoc era el cas que expliquéssim avui, però i tampoc era el cas d'explicar tot el llibre, perquè si no, escolta, al final la gent escoltarà el programa, però no et comprarà el llibre, que és el que t'interessa a tu. En qualsevol cas, aquí teniu aquest llibre, Vivir sin inflamación, construir tu estilo de vida antiinflamatorio en 4 semanas. Lo construyes en 4 semanas y luego sigues, ¿eh?
Sí, no, això no són 4 setmanes, són el canvi. Després tu ho has de mantenir.
Perquè això és important dir-ho també. No estem parlant d'una cosa que... cosa que fas puntualment. No. Estem parlant de començar un canvi que és per sempre, no?
Exacte, sí, això és un començament, però si ho fem 4 setmanes i després ho deixem de fer, tampoc serveix per res. Això s'ha de fer... Per això són 4 setmanes i no són 4 dies. Són 4 setmanes perquè els canvis a vegades requereixen de més temps i, de fet, poden ser 4 setmanes o poden ser 8. Una persona pot fer tots aquests canvis en 8 setmanes si realment amb ell o amb ella li compensa més. Però són canvis per sempre, ja.
Es proposa la Cristina Capella amb aquest llibre, Vivir sin inflamación. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.